Fora d'hores. Un programa de Ràdio 4 realitzat pels alumnes de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Des de Ràdio 4 us donem la benvinguda una setmana més a una nova edició del Fora d'hores, el programa dels estudiants de l'Autònoma. Us parla la Núria Honorato, bon dia. Després de la festivitat del 1 de maig, o Dia dels Treballadors, el Fora d'Hores no ha deixat de treballar per portar-vos el més rellevant d'aquesta setmana a l'Autònoma. Comencem, com sempre, destacant els continguts del programa d'avui en el nostre sumari. Assistim a una conferència d'en Vázquez Montalbán titulada Cultura i lluita antifranquista. Tanmateix, ens interessem també pel seminari de Dret i Llengua. Coneixerem què és el mobbing, és a dir, l'assetjament psicològic al món laboral. I posarem punt i final amb l'escriptora Empar Moliner, que ens descobrirà allò que no s'ha de fer al periodisme.
Fora d'hores. El programa dels estudiants de l'Autònoma.
L'escriptor Manel Vázquez Montalbán va ser el convidat del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat a sobre les jornades de lluita antifranquista. El nostre company, Cristian Machillo, va assistir a la xerrada que va tractar sobre el tema de cultura i resistència clandestina durant el règim.
De España para los españoles. Un servicio de Radio Nacional de España en Barcelona dirigido a cuantos españoles nos sintonicen.
El grup de recerca de l'època franquista de la Facultat de Filosofia i Lletres volen que es debati i s'investiguin coses sobre el règim i sobre la transició. Per aconseguir això, organitzen conferències com la que va fer Manuel Vázquez Montalbán, titulada Cultura i lluita antifranquista.
La bicicleta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veien passar.
A la sala de graus de la facultat, l'escriptor va analitzar el període franquista des del seu punt de vista cultural, un temps històric en què s'intenta eliminar l'Espanya roja i evitar l'Espanya rota.
La cruzada se dirige precisamente a aplastar a la una y la otra como principales, como antagonistas de primer plano, que se necesitan aplastar para dar la victoria a ese bloque histórico formado por militares, la Iglesia y el poder económico de la época, que constituyen la ciudad de los buenos frente a la ciudad de los malos.
Si yo les tiro fort per aquí y tú...
Però el règim sap controlar tota la cultura. Montalbán ens diu que l'arquitectura imita les formes de l'Escorial. La literatura uneix les armes i les lletres, com ho feia Garcilaso. El cinema, la pintura i l'escultura també s'impregnen de colossalisme i exageracions que realcen el fet nacional. Això va fer que la societat civil fes una resistència clandestina, sobretot als anys 40. Petites comissions obreres i moviments veïnals van anar sortint poc a poc a la llum.
Pero también nos hacía entrever a los que por razones familiares, de circunstancia social o de lo que fuera, teníamos una actitud ya congénita antifranquista, una mitificación de todo lo que era antifranquismo, de todos aquellos poetas, escritores que habían quedado al margen de la realidad oficial y que por tanto para nosotros ya tenían el valor añadido de una singularidad que nos hacía apreciarlos de una manera completamente diferente.
Libertad, libertad, sin ira, libertad.
A pesar de la consolidació evident del règim, a la vida real hi havia una gran contradicció. Pensem que tot allò que el règim censurava, la gent ho anava a buscar, per exemple, als cinemes de Perpinyà. Aquesta etapa de cultura totalitària, segons Montalbán, finalitza després de la mort de Franco amb la victòria del PSOE i després de la transició. Aleshores es va fixar un nou objectiu cultural i l'escriptor parla d'una necessitat de modernitzar Espanya, una cultura més moderna que ens portarà fins a la globalització d'avui a dia.
barrejat amb el paler.
Amb aquest repàs de Montalbán, sumem a la memòria col·lectiva el nombre de dades testimonials sobre aquesta densa època franquista.
Senyora Francis, m'entén amb aquests coneixements. Què es podia esperar de nosaltres? Si encara no sabem, senyora, què serem quan siguem grans, els fills d'un temps, els fills d'un país orfe.
Dos dels nostres col·laboradors, l'Òscar Guimarà i la Raquel González, van assistir a les conferències sobre dret i llengua que es van celebrar recentment a la Facultat de Dret de l'Autònoma. L'Òscar i la Raquel van estar parlant amb en Ramon Tremosa, professor de la Universitat de Barcelona i conferenciant en aquests actes.
Recentment s'ha estat celebrant el Seminari sobre Dret i Llengua a la Universitat Autònoma de Barcelona. Vam assistir a una de les seves conferències que tractava sobre l'ús de les llengües a les universitats catalanes. L'acte es va fer a la Facultat de Dret i hi van intervenir tant professors de la Universitat de Barcelona com de la nostra. Durant la conferència es va parlar sobre l'ús del català als exàmens i a les classes. El professor de la UB, Ramon Tremosa, volia fer conèixer als allà presents la seva experiència en rebre cada any alumnes estrangers. Si sou d'aquells que dubteu de la supervivència del català a curt o llarg termini, tranquils, perquè aquest professor va pronosticar que la nostra llengua tindria futur sempre i quan s'utilitzés amb rigor, competència i qualitat.
La llengua catalana no és una barrera infranquejable per algú que vingui de fora de l'àmbit lingüístic, sempre i quan, òbviament, la classe sigui ben feta, no? I el producte i la qualitat hi siguin. No?
Per altra banda, el professor Tremosa va afirmar que la gent que parla el català els és més fàcil aprendre altres idiomes. A més, el professor de la UB considera que el monolingüisme provoca un empobriment cultural. No obstant, va afegir que el català es troba discriminat, però d'una forma positiva que ens fa ser més competitius. Malgrat tot, el professor Tremosa continua pensant que el català no té el reconeixement que es mereix.
A la resta del món hi ha 78 universitats on pots estudiar català i només dues a Espanya. Hi ha molta més recel o hostilitat a Espanya que no pas a fora.
El professor Tremosa ens va fer una sèrie de recomanacions. Segons ell, cal utilitzar més el català en tots els àmbits i tenir una major autoestima de la nostra llengua perquè perdurin el temps.
Hem de ser positius i hem de disfrutar, hem de gaudir que el llibre existeix avui i que el català existeix avui i en aquest sentit utilitzar-lo. I si el català l'utilitzem amb goig i amb qualitat i rigor, tindrà futur.
Mentrestant, a les portes de l'aula magna on es celebrava l'acte hi havia l'Eva Carrera i altres estudiants de l'Autònoma, membres actius de l'Alternativa Estel. El seu objectiu era manifestar-se en contra de la situació de la llengua catalana en les universitats.
Jo trobo que la política lingüística que segueix a l'Autònoma en favor de la potenciació del català i tot plegat doncs és molt minsa, no? Trobo que és simplement, saps, per dir, bueno, deixem les coses en teoria fetes, però en realitat a la pràctica no es fa res. Tenim moltes classes en espanyol, moltíssimes.
Ens acomidem de tots vosaltres esperant que us hagin interessat els temes d'aquest seminari. Si més no, us hem presentat l'opinió del professor Ramon Tremosa, que confia en la millora de la situació de la llengua catalana a les nostres universitats.
Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena, endarrere aquesta gent tan ofegada. Bon cop de fals, bon cop de fals, quan vulguin moure brega, bon cop de fals. Ara és l'hora, catalans, ara és l'hora d'estar alerta per quan vingui.
Sota el nom Per la Pau, Pro i Investigació Militar, trobem la campanya que des de fa 3 anys està duent a terme la Fundació Uni Per la Pau, amb la col·laboració també de la coordinadora Uni Per la Pau. De la mà d'Idoia Gatón coneixerem la finalitat i els objectius d'aquesta campanya.
per la pau, prou investigació militar. Aquest és el nom que rep la campanya que està duent a terme la Fundació per la Pau amb la col·laboració de la coordinadora Unir per la Pau per denunciar l'alt pressupost que dedica el govern espanyol a la investigació militar. El 80% dels fons per a la recerca es troba en una partida anomenada Subprograma d'Apoi a la Innovació Tecnològica en Diversos Sectors. Bona part del finançament d'aquest subprograma està destinat a la construcció de nous armaments. Per denunciar aquesta realitat que el govern intenta amagar, els organitzadors de la campanya han fet un document per buscar el suport de la comunitat científica. Volen aconseguir que l'objectiu de la recerca científica sigui la millora del benestar de les persones i no el desenvolupament de noves armes, que en el millor dels casos no s'utilitzaran i en el pitjor seran eines de destrucció.
Cada dia ens estem gastant el que podria destinar-se a fer recerca per trobar vacunes, que guareixi malalties al tercer món o que serveixi per donar unes pensions decents als avis que no en tenen.
És l'Àlex Martínez, membre de la coordinadora Unir per la Pau i que també ens ha enumerat les principals reivindicacions d'aquesta campanya.
Els objectius de la campanya són molt, molt concrets, són quatre. El primer és demanar la transparència sobre els pressupostos. El segon, que aquests pressupostos es transfereixin a finalitats civils. El tercer, que les universitats i els centres de recerca difonguin aquesta realitat i es posicionin en contra del que suposa la militarització de la investigació. I el quart és fomentar l'objecció científica entre la comunitat universitària i investigadora a la despesa militar.
Tres anys ençà, els pacifistes, a més de treure l'atenció dels mitjans, han aconseguit crear una plataforma estatal.
Aquests dies està a punt de formar-se la plataforma estatal, ja que en el 2002 la campanya també s'ha extès a les universitats del País Basc, Saragossa, Galícia, Màlaga, està a punt d'adherir-se a Granada i esperem que moltes altres d'aquí ben poc, i que servirà per denunciar a nivell no només de Catalunya sinó de tot l'Estat la realitat de la recerca i el desenvolupament militar.
Esperem que el número d'adhesions siguin moltes i que el govern es preocupi més per l'estat del benestar que no pas per encapçalar la cursa armamentista. Us deixem en la cançó Insubmís de Lluís Llach.
Els millors lluitadors per la pau que conec, els meus amics insubmissos. Insubmís a les armes, jo t'estimo així. Si el coratge no et deixa sotmetre ni no.
Aquesta setmana l'Autònoma han estat notícia a altres fets. La Meritxell Càrdeva i l'Albert Soler ens destaquen aquestes informacions més importants que ampliarem la setmana vinent al Fora d'Hores.
Segons un estudi de Josep Oliver, catedràtic d'Economia Aplicada, gairebé la meitat dels joves que treballen només tenen els estudis primaris. Els resultats d'aquesta investigació, encarregada per l'empresa Manpower, són molt inferiors a la resta dels països de la Unió Europea. Josep Oliver, en el seu estudi, es refereix a un alt índex de joves entre 16 i 29 anys que tenen els estudis bàsics, però també es mostra com només un 20% dels joves treballadors han passat per la universitat. Aquesta investigació, a més, revela que aquests joves amb estudis primaris es dediquen a sectors com la construcció, el comerç o l'hostaleria. I les zones on de forma majoritària es troben aquests treballadors són les Balears, Catalunya, València, Múrcia i La Rioja.
Els immigrants i discapacitats són discriminats a l'hora d'accedir a una vivenda. Ho revela un estudi fet per un equip d'anàlisi política de la Universitat Autònoma. Aquest treball també apunta que altres col·lectius, com drogodependents i expresidiaris, també tenen dificultats per trobar un lloc per a viure. Els responsables de l'estudi expliquen que el Col·legi d'Apis, agents de la propietat immobiliària, reconeix que existeix aquesta discriminació. També reconeixen que és molt difícil lluitar-hi perquè sempre està disfressada.
Aquest dimecres, a la Sala Simfònica de l'Auditori de Barcelona, s'ha celebrat un concert a la memòria d'Ernest Lluch. Aquest acte ha estat organitzat pel Consorci Universitat Internacional Méndez Pelayo. La intenció d'aquest concert commemoratiu era retre homenatge a Ernest Lluch, que fou el rector de la Universitat Internacional Méndez Pelayo i també va ser l'impulsor del Centre Universitari a Barcelona. Aquest concert, a més, pretenia recaptar fons per tal de recopilar i editar les investigacions i les obres d'Ernest Lluch.
Identifiquen el gen de la por. Un equip d'investigadors de l'Autònoma l'ha descobert que diverses manifestacions de la por estan relacionades amb una regió del genoma. Aquests científics han obtingut aquests resultats amb rates, però asseguren que facilitaran l'estudi de les pors humanes. El treball l'ha publicat l'últim número de la revista científica Genome Research.
El Gabinet de Llengua Catalana ha convocat el primer concurs d'acudits per internet. El concurs té com a objectiu promoure l'ús del català en els textos humorístics de la xarxa. Poden participar totes les persones vinculades a qualsevol universitat catalana, ja siguin estudiants, professors o personal administratiu.
La Unió Europea s'apropa a Mèxic. Aquesta setmana s'ha inaugurat l'Institut d'Estudis de la Integració Europea a la ciutat de Mèxic DF. El responsable i codirector de l'institut és Jordi Becària, professor de la Universitat Autònoma.
Des de fa molts anys, l'assetjament psicològic és present al món laboral, però és ara quan s'està donant a conèixer. Tots els mitjans de comunicació s'han fet ressò d'aquest tema i l'Autònoma ha organitzat una jornada de treball sobre el mobbing. Meritxell Càrdeva ens parla d'aquest tema.
La Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona ha organitzat una jornada de treball sobre un tema que cada cop és més present al món laboral. És el mobbing, també anomenat assetjament psicològic o moral i psicoterror laboral. Són molts els elements que configuren una realitat d'assetjament psicològic. I per definir un panorama global, dos personatges de gran prestigi van assistir a les jornades de la Facultat de Dret. Una d'aquestes personalitats és Marie-France Irigoyen, una psiquiatra i psicoanalista autora dels llibres L'assetjament moral i L'assetjament moral al treball. Dues obres pioneres en tractar el tema del mobbing i que estableixen les bases d'aquest concepte tan difícil de definir. Iñaki Piñuel Izabala va ser l'altre ponent, autor del llibre que porta per títol Mobbing, com a sobrevivir a l'acoso, una obra que ha estat èxit de vendes. La professora i vicedecana de la Facultat de Dret, Maria Jesús Espuny, que és la coordinadora de la Diplomatura de Relacions Laborals, també va assistir a aquestes sessions. Definir què és exactament l'assetjament moral és molt complicat, perquè no existeixen proves visibles. Maria Jesús Espuny intenta definir el mobbing.
Hi ha una repetició de petites agressions, no agressions de caràcter físic, lògicament, però que estan provocant un deterioro important en la salut física i moral de les persones.
Qualsevol persona, independentment de la seva professió, pot ser víctima d'aquest assetjament psicològic, però cal tenir en compte que quan es produeix el mobbing té unes característiques en concret, que detalla el seu llibre Marie-France Irigoyen. S'ha de tenir clar que una situació d'estrès o de depressió o de precarietat laboral no significa necessàriament que es produeixi un assetjament moral. En aquest sentit, la vicedegana de Dret és molt clara.
Tu no pots dir que és mobbing el que les expectatives de la teva feina no es compleixi en aquell moment, no?
A més, Maria Jesús Espuny s'arrisca i parla d'una possible hipòtesi que en alguns casos podria ser la causant del mobbing.
Jo crec que el fenomen del mobbing és una persona que ha tingut una responsabilitat o que té una responsabilitat i que en un moment determinat volen cansar-la. Volen cansar-la perquè marxi o per adelantar un acomiadament.
Es distingeixen tres tipus diferents d'assetjament psicològic que sovint interactuen. Són el mobbing de jerarquies, el col·lateral i el que l'especialista Iñaki Piñuel anomena mobbing lateral. El de jerarquies és molt clar. Es produeix quan un cap ataca psicològicament un subordinat seu. El mobbing col·lateral es produeix entre persones d'un mateix nivell, quan l'assetjat no està per sota del qui assetja. Tot i que el mobbing és una realitat existent des de fa molt temps, és ara quan és visible. I és en l'actualitat quan es comencen a prendre mesures, no només jurídiques, sinó també de prevenció. De fet, el grup parlamentari socialista ja ha presentat un projecte de llei per tal d'intentar tipificar aquesta situació i oferir un projecte d'actuacions davant d'aquesta realitat d'assetjament psicològic.
Mama mia. Have for me help, but God bless the child that's got his own, that's got his own. He just don't worry about nothing, 'cause he's got his own.
La periodista Empar Moliner va venir a l'Autònoma disposada a estripar els diaris per triar el bo i millor, per tal d'ensenyar als estudiants allò que no s'ha de fer al periodisme. Articles, cròniques i reportatges van ser el blanc de l'escriptora, que va saber guanyar-se el públic assistent. En Cristian Machio hi era entre els espectadors.
Els amics de la UAB van portar a la universitat la cronista del País, Empar Moliner. L'objectiu era donar-nos el seu punt de vista sobre el periodisme. Entre copa i copa de cava, accelerada com de costum, va fer una xerrada que ella mateixa va titular "Jo no sóc escriptora i periodista".
Ser periodista i escriptor em trobo una absurditat tontíssima. Ara també posen periodista, escriptor i guionista, com si no fos el mateix. Jo trobo que vivim d'escriure o vivim de la paraula, si voleu dir-li així, ja està. I no vol dir que el periodisme l'haguem de fer pitjor que la narració.
Va portar un munt d'articles per comentar en grup. Moliner els classificava en dues carpetes, la carpeta dels memorables i la carpeta dels articles "Quina pena d'arbre". Mostrava als estudiants retalls de diversos diaris i remarcava, des del seu parer, allò que mai s'ha de fer en el periodisme. S'ha d'evitar col·locar tòpics a tort i a dret, no triem les frases més rebuscades o procurem no repetir fórmules de redacció i, sobretot, fem servir les paraules adequades en cada ocasió.
En aquest començament hi ha un verb que els periodistes fan servir molt, que és confieso, però es confessa tot en aquesta vida. Confieso que nunca he estado en Reus. Doncs quina merda de confessió. Això no és una confessió. Fes servir bé els verbs. El verb confessar és un verb precís, que té un ús precís. Confiesa que nunca he estado en Oxford. Xato. Doncs jo tampoc i no ho confesso.
La seva particular conducta, desordenada i amb un to desenfadat, va fer que durant una hora i mitja la gent aprengués detalls sobre l'actual periodisme de forma més o menys amena. Entre els articles bons i dolents, les referències d'escriptors eren constants, Monsó, Pàmies o Truman Capote. Després de tanta crítica i adulació, per acabar, un consell.
Hem de llegir els diaris i hem de mirar aquells articulistes que no ens agraden. I el que diuen el que no ens agraden, nosaltres hem d'estar en contra, sigui el que sigui. Ja trobarem raons.
Doncs esperant haver pres bona nota de tot allò que no hem de fer els periodistes, nosaltres i d'altres informacions sobre l'Autònoma us esperen a la propera edició del Fora d'Hores. Fins llavors, rebeu les nostres salutacions. Bon dia.
Thank you.